Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fet avui el primer pas que el podria portar a assumir tota la causa per rebel·lió i sedició. Llarena ha donat un termini de 5 dies a la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, perquè li presenti un informe sobre la causa que porta contra els consellers del govern català destituïts i contra el líder de l'ANC, Jordi Sánchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart. També dona el mateix termini a la Fiscalia i les defenses perquè s'hi pronunciïn. D'altra banda, la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, ha viatjat avui a Brussel·les per entrevistar-se amb el president Carles Puigdemont i els 4 consellers que són amb ell. Rovira pretén perfilar amb Puigdemont una estratègia comuna per a la campanya electoral del 21 de desembre. Abans s'ha reunit amb els consellers Toni Comín, que anirà a la llista d'Esquerra per Barcelona, i Meritxell Serret, que serà qui encapçalarà la de Lleida. El president d'Òmnium empresonat, Jordi Cuixart, no formarà part de cap llista dels partits independentistes a les eleccions del 21 de desembre. Ho ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. I el vaixell conegut com a Piolín, que allotja part dels policies espanyols que el Ministeri de l'Interior va enviar per evitar el referèndum l'1 d'octubre, marxarà del port de Barcelona dijous. Segons fonts de l'operatiu, els agents s'allotjaran en hotels a partir d'ara. I deixem el tema polític. Una dona ha mort avui en el xoc entre una furgoneta i un camió a Valls. A causa d'aquest sinistre, ha calgut tallar la C-37 en els dos sentits de la marxa. I encara un últim apunt. S'han tramitat 400 casos a Reus un any després de la mort d'una dona per pobresa energètica. L'Ajuntament de la capital del Baix Camp assegura que treballen per detectar casos d'aquesta pobresa abans fins i tot de no poder pagar les factures. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Temps de felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Feliç tarda, Catalunya. Feliç tarda, Andorra. Molta felicitat per tots i totes. És dimarts i avui toca parlar de felicitat. I per això, ara que són les 5:05, engeguem Temps de Felicitat. Ens consta que cada dia s'incrementa aquest grup d'amics i amigues que hem decidit ser feliç. Persones compromeses a no renunciar mai a un dels sentiments o emocions que té un valor incalculable i que ens ajuda a viure més i millor, la felicitat. Temps de Felicitat és un dels pocs programes pensat per entretenir, crear polèmica i, sobretot, dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. Un programa obert a totes les persones que vulguin donar la seva opinió. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez. I a la conducció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius.
Obre els ulls del món sencer, que saps que el teu davant...
En les petites coses hi rau la felicitat i els instants que ens omplen. El cafè matiner que ens porta a descobrir noves persones plenes de llum i possibilitats. El bosc que amaga petits tresors que hi neixen d'ell. Les tardes acompanyats de la millor companyia, els sopars compartits en família, les xerrades nocturnes que ens porten amb els companys, els somnis que ens porten missatges nous. Quantes vegades t'has preguntat, soc feliç? Moltes persones diuen que volen ser feliç, però que hi ha una fórmula que no la troben, una forma màgica per a la felicitat. Et proposem aquest programa senzill per buscar i potser trobar la felicitat, no te'l perdis. El programa d'avui va dedicat i girarà al voltant de les teràpies pel creixement personal i la felicitat. Coneixerem els efectes d'aquestes teràpies. Quines malalties, problemes o trastorns ens poden resoldre? Com podem trobar un bon professional? Per fer-ho, avui estan amb nosaltres l'Eugènia Sobrino Alcaraz, que és advocada, economista, terapeuta i presidenta de l'Associació de Professionals de les Teràpies Alternatives, APTA. Bona tarda, Eugènia, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També l'acompanya el senyor Martín Villaverde Jiménez, que és comunicador nat i terapeuta Oponopono. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Em feia por dir aquest nom, eh? Dic-me que equivocaré, Oponopono.
Està perfecte.
Al final m'ha sortit.
Està perfecte.
I com cada dimarts, en Jordi Vilajosana, que és professor de l'UPC i emprenedor de felicitat. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
Se'l saluda, un dimarts més.
Exacte. Deixes que em fiqui amb la teva corbata?
La corbata, però avui no hi ha corbata, eh?
Has tens que explicar què és el que portes com a corbata.
No sé com es diu, això ho porta el Chuck Norris, i aquí va amb tot l'equip, però no l'he portat. Va amb un sombrero, amb un barret i un cavall.
Sí, ja esperem que l'Olga això ho pengi amb les xarxes socials i puguem veure aquest simulacre corbata que s'ha portat, que s'ha posat avui al Marc.
El barret el volia portar, però, esclar, el cavall aquí no podia aparcar.
No, però haguessis pogut aparcar aquí fora.
Sí,
aquí,
bueno, però...
lligat a aquest arbre d'aquí darrere que tenim.
Provaré la setmana vinent.
Molt bé.
Doncs, si et sembla, endavant.
Vale. A veure, avui és un dels temes, un dels problemes que em fa més il·lusió, perquè ve l'Eugènia, que ja fa un temps que ens coneixem, amb un camí que estem iniciant junts, amb el tema del rebirthing, no sé si ho pronuncio bé o no.
I tant que sí.
I després també m'ha fet molta il·lusió conèixer amb el Martín, perquè ja fa no gaire temps vaig descobrir aquesta teràpia, que després ens explicaré una miqueta, respecte al Ho'oponopono. Ja la paraula en si ja costa pronunciar-la, perquè és una tècnica molt senzilla, i que al Martín després li anirem preguntant fins que s'acabi el programa, i a l'Eugènia també. A veure, jo el que volia explicar avui és, en aquests dos o tres minuts que cada setmana dediquem, és com he arribat jo al creixement personal. Primer, discrepo amb el que ha dit el Marc respecte com si la felicitat sigués un trastorn o una malaltia. Tot al contrari, no ho ha sigut mai, ni un trastorn ni una malaltia. És per portar-te una mica al contrari, Marc,
no.
Vull dir, no ho ha sigut mai, i per ser feliços no necessitem ni psicòlegs, ni psiquiatres, ni teràpies. Són instruments que podem tindre al nostre abast. Vull dir, són necessaris professionals si estem fotuts. Però si estem bé, vull dir, podem estar bé sense estar feliços i tampoc passa res. Llavors, jo el meu camí el vaig començar fa uns anys, amb una reunió familiar, vaig dir que em volia apuntar a una marató. La reacció familiar va ser immediata. Jordi, t'has tornat boig, el fet de superar ja els 40 anys t'has trastocat, la meva mare em va dir que em mirés el tema del cor, la meva germana que em fes un electrocardiograma, però en canvi va haver una amic que em va dir, Jordi, si t'apuntes jo t'ajudo. I aquí vaig començar. El primer efecte immediat va ser trobar-me a mi mateix, sol com un mussol, a les 6:30 del matí, corrent pel passeig de Caldetes, i també vaig aprendre a ser constant. I llavors una cosa que em va quedar molt al cap al començament, em van dir, per poder fer una marató, és un tema de cap. Jo dic, per ara jo tinc un problema de peus i tinc un problema de cor, però de cap, encara no ho vaig arribar a entendre. I vaig començar a córrer. I em vaig tornar una persona disciplinada perquè vaig veure que córrer 42 quilòmetres, quan el primer dia vaig córrer 10 minuts, a la meva dona, que no li vaig explicar, que vaig trigar una hora per arribar a casa, i abans d'arribar a casa em vaig mullar la samarreta, perquè no em digués, veus, tanta història per res. I realment va ser el primer pas per trobar el meu propi creixement personal. I aquí el vaig trobar al quilòmetre 36, sempre explico que és just passant, si feu la Marató de Barcelona, el quilòmetre 36 és quan passes per sota l'Arc del Triomf, i quan em vaig donar compte de que tenim tres perfils ben diferenciats. Un és el cap, és la nostra ment pensant, l'altre és el cos, que també té el seu pensament independent, i l'altre és la nostra essència. I llavors, quan vaig tocar la meva essència, vaig dir, això és el que jo vull. El que passa és que després em vaig plantejar tornar a córrer una altra marató per arribar a la nostra essència, és complex, té que haver-hi altres camins. I aquí és com vaig començar a entrar a mirar diverses alternatives que poden existir. Una va ser el reversing, i l'altra també el Ho'oponopono. Vale? Llavors, al final, tots fem, o per almenys jo he fet el meu còctel, per poder gestionar aquest estat de plaer. Al final, per poder aconseguir la felicitat, diguéssim, la meva recompensa és trobar aquest estat de plaer. Vull dir, jo per què vull ser feliç? No tant partint de moltes coses, que també és una felicitat, sinó per trobar-me amb aquest estat de plenitud, que és el que realment a mi em omple. I per això o fem el nostre propi còctel o anem tirant de teràpies, camins. Això ja cadascú és un problema personal de cadascú. I aquesta era la petita xerradeta que avui se m'ha ocorregut. Tu com gestiones la teva felicitat, senyor Marc?
Bueno, deixem fluir els sentiments. Jo, sóc feliç, les coses que em fan feliç, la música, cuinar, anar a comprar al mercat, coses simples. Cuinar i menjar, clar, és nat una mica, no? I d'aquesta manera sóc feliç, la família. Bueno.
Et sembla que els hi preguntem amb els convidats?
Preguntem-los.
Perquè a més tenim un convidat que és molt més professional que nosaltres amb el tema de la ràdio, el senyor Martín Villaverde. Llavors, vull dir, jo quedo petitet.
Jo també, quan vas dir que venia, em va fer una mica de ràbia, perquè dic, mira, que em prendrà el lloc, perquè jo m'equivoco molt, i ell no, ell és molt fluid la paraula, però bueno.
Pues bona tarda, companys. Gràcies, Marc, gràcies, Jordi. Estic encantat d'estar aquesta tarda a la taula, perquè, a més, és un programa que escolto i li comentava el Marc, i també l'emissora, perquè m'agrada molt la música que aquesta casa fa sortir, sí, no? Per antenes, boníssima, no? I realment, no sé què vulgueu que us contesti, no? Si...
Primera pregunta. Em deixes que vagi preguntant, perquè a més la lletra és força grossa.
És grossa, aquí no hi ha equivocació possible. A 24.
Ets feliç, senyor Martín?
Mira, jo et diria que no.
No ets feliç?
No, jo et diria que no.
I... M'ha deixat parat.
Ara que apaguem el programa i marxem, quasi.
Sí.
I ho vull resumir després d'un temps, no? Com deia el Jordi, jo fa 7 anys que practico l'Ho'oponopono. Aquesta pràctica és hawaiana, és molt antiga. Després, si voleu, comentem una mica més en profunditat, no? Però vull contestar-te aquesta pregunta, no? I realment pensava que a mi l'Ho'oponopono em donava felicitat, perquè em donava tranquil·litat quan el començava a practicar, sobretot mental, no? A la boja, no? Que li dic jo, que no para, no? Però jo m'he donat compte que la felicitat és puntual. Vull dir, el que sempre podem tenir és pau. Ante la situació, l'experiència que estem visquent, podem tenir pau sempre. Sempre m'ho porto a la pràctica de l'Ho'oponopono, eh? Mm. No sortiré d'aquí, no? Però jo em quedo amb la pau més que amb la felicitat. Soc feliç puntualment. Vull dir, si estic jugant a la meva filla, en aquest moment soc feliç. El que deia el Marc, no? En petites coses soc feliç, o en gran coses també, però penso que la felicitat és fugaç, que el que queda realment és la pau. Ante una situació, entre una experiència, perquè podem tenir, com comentàvem a micro tancat, experiències que són dures, dures o més toves, i en tot moment podem estar en pau. És el que es dona a l'Ho'oponopono. I si tu estàs en pau, evidentment està la felicitat en aquest moment, no? En l'aquí, en l'hora, no? Però penso que la felicitat és transitòria, és com una bengala. No sé si m'explico.
Llavors, aquesta pau que sents tu no és el mateix que ser feliç? Perquè potser és un tema de nomenclatura.
No, perquè si tu tens un, el que diem com algo que és dolent, ja ho estem etiquetant, ja posem un judici. Això que m'està passant, doncs és dolent. Jo fa 8 mesos que va morir el meu pare, no? I no sabia realment com viviria l'experiència d'una mort tan cercana que és un pare o una mare, no? I jo l'he viscut en pau. La gran diferència de lo que la meva ment deia fa molts anys, què passarà quan falti alguna persona del meu entorn, no? Un pare, una mare, que, com ho portaré, no? La gran pregunta que ens fem, no? I jo ara puc dir clarament que he viscut aquesta experiència en pau. Llavors, sigui una experiència xula, divertida o no, la podem viure en pau, no?
Sí, sense... has viscut en pau el dol.
Sí, tot en general. El dol, el moment que falta, el que vius... Depèn si és una enfermedad que és llarga o no és el mateix una enfermedad llarga que si ve un, pues, un ve de cop. Em quedo amb el tema de la pau, més que la felicitat. I no dic que la felicitat no sigui veritat, eh? Però vull dir, de vegades el que passa que ens perdem buscant la felicitat a fora. Jo ara en aquest moment podria dir, soc feliç, però també estic en pau. Estic tranquil, estic en pau, estic amb mi. I estic disfrutant i feliç pues, d'aquest moment de ràdio que tan m'agrada, no?
Deixem intervindre l'Eugènia, que si no, pobre, no obrirà. Eugènia, ets feliç?
Doncs jo segueixo una miqueta la línia del Martín, no? Que el dia el sí o el no es pot dir blanc o negre, no? O sigui, la vida en si és una escala de grisos i és difícil. I doncs, clar, penso, tinc moltes oportunitats de ser feliç, però, clar, de vegades et venen segons quins ensurts que d'alguna manera et treuen, no?, d'aquesta felicitat i és una miqueta la recerca de la pau. Per exemple, jo, la meva felicitat sobretot l'associo al meu poble de Galícia, que es diu Xinzo da Costa, i sempre que penso en felicitat, penso en aquell lloc. Però ara bé, també he tingut moments que no he estat feliç, no?, cada vegada que hi vaig i veig alguna persona que ja no hi és per coses de la vida, doncs sempre una miqueta de tristor, però... Clar, també és una miqueta del que és la vida, no? No és una cosa permanent. Al cap i a la fi, si sempre fossin feliços, potser seria avorrit.
Perquè una pregunta, aquest... I va pels dos, eh? I després ja... jo soc una mica tossut. Aquest estadi de pau, no se li pot posar l'etiqueta felicitat? Pregunto jo. Perquè hi ha dos tipus de felicitat. La felicitat igual a plenitud, la felicitat igual a benestar, alegria i o similar. Pregunto, aquest estadi de pau que els dos comenteu, se li pot posar l'etiqueta o no? O no val la pena?
Jo diria que no, però tampoc ho afirmo al 100%, perquè és a dir, com ha comentat el Martín, doncs clar, quan tens una pèrdua, pots estar en pau, no? Perquè dius, bueno, estic encaixant tot el que està passant, però en aquell moment feliç no pot ser, perquè estàs veient una persona que potser ja no tornaràs a veure.
Estàs en pau, però no estàs feliç.
Correcte.
Però si et deixes sentir, també, que és una altra opció, el sentir les coses com som, no? Jo crec que el que ens passa és que no volem sentir. Això és el que ens passa en general, no? Tenim que sentir el dolor i ja està, com és. Vull dir, és que tot va relacionat, no? Crec, no? La felicitat, amb la pau, amb el sentir. Si jo vull ser feliç però no vull sentir, llavors també estic vivint una mentira. No és la realitat, no? I cadascú, la seva realitat és diferent, eh? Segur que ara si passa per aquí una senyora i cau aquí al carrer, que no passarà, pues cadascú ho viurem d'una manera diferent. Un l'agafarà, l'altre es quedarà parat, sí. L'altre passarà de tot. Vull dir, cada realitat és un món, no? Clar, quan parlem d'Oponopono, sempre m'aniré parlant de l'Oponopono, perquè a mi el que m'ha donat ha sigut pau. Sobretot de dir, bueno, està passant això, però estic en pau.
Perdó, però vols dir que ho podem entendre els nostres oients i nosaltres de que la mort d'aquesta del teu pare potser l'has viscut més en pau per l'Oponopono?
Home, i tant, seguríssim. I totes les experiències de la meva vida a partir des que vas començar... Clar, perquè parlo d'una persona que era molt mental. Jo, molt mental, vull dir, una persona molt calculadora, molt de ment, tot estructurat, tot quadriculat, no? I quan tu surts de la teva zona de confort, que diem, no?, pues, no controles, ja et poses nerviós perquè les coses no estan sortint 2 + 2 = 4. Llavors, clar, quan tu et dones compte que pots sortir d'aquesta garjola que és la ment que no para, o la programació de l'ego, no? pues que pots sortir d'aquesta programació d'una manera fàcil i tranquil·la, que pots tenir les dues veus, eh? Que la ment no para, evidentment. Abans de venir aquí fas moltes cabòries, però vens en pau, vens tranquil i vens a disfrutar. Vull dir, penso que sempre és molt important practicar el que volem experimentar.
Llavors, Martí, ahir has parlat 3 o 4 vegades del Ho'oponopono.
Sí.
Ens pots explicar què és això?
Sí, sí.
Perquè així...
L'he sentit a parlar, però realment no sé, jo no sé què és.
Ho'oponopono és una pràctica hawaiana que és mil·lenària. Es diu que pot ser que es practicava a l'època lemuriana, molt, molt, molt antiga, mil·lenària. El que significa Ho'oponopono en hawaià és corregir un error. Vull dir, és un error, una errada que tenim de base, que diem que està en la nostra programació de la part subconscient. Tenim la part conscient, la part subconscient i la part supraconscient, no? Pues és com si fóssim un ordinador. Hi ha una programació que està al disco duro, que es projecta a la nostra realitat. Quan nosaltres... Ho'oponopono realment és una repetició d'unes paraules. Vull dir, pots repetir gràcies, que és una d'elles. Hi ha 4 paraules que són... T'estimo, ho sento, perdona, gràcies, que serien les paraules bàsiques, després hi ha més, i és una repetició de paraules. Jo sé que molta gent ara que ho està escoltant dirà, impossible, vull dir, això no és possible, que repetint una paraula, pues, tu trobis la pau.
Pots tornar a repetir aquestes 4 paraules?
Sí, seria, t'estimo, ho sento, perdona'm, gràcies.
Llavors... En quins casos senzills es podria aplicar?
Sempre. Mira, només que tu... I ho poden provar, vull dir... El bo d'això és que tu ho proves en silenci en tu mateix. Si la persona que escolta li ve la paraula gràcies, és repetir gràcies contínuament. Ho pots fer sempre. Jo ara ho faig sempre, és com un automàtic. Abans, el que parlava era la ment. I ara el que jo sento de ressò dintre meu és el t'estimo. Per dir alguna cosa, no? Llavors, en el moment del que parlàvem abans, tu comences a repetir, si t'agrada la paraula t'estimo o gràcies, és per tu, a més, la repetició, no és per ningú de fora, sinó per tu mateix. Perquè el que diem a l'Ho'oponopono és que el que tu estàs visquent és una projecció teva.
I, perdona, llavors m'estàs dient que el que estàs fent amb aquestes 4 paraules és ens estem perdonant a nosaltres mateixos.
Sí.
I no estàs
correcte.
Perdonant a l'altra persona
no.
Per tindre creències o sensacions o percepcions negatives. Això és el que estic escoltant?
Sí, sí, sí. És això el que diu l'Ho'oponopono, perquè parlem de que són 100% responsables de la nostra vida. Vull dir, ara tenim molta moguda amb el tema de la independència, no independència, tot això, no? Tenim molta història, ho estem visquent, no? Però jo faria una pregunta, no? Si volem ser independents, i no entro en un tema polític, eh? Només una reflexió. Si volem ser independents, crec que el primer és ser independent jo mateix, com persona individual. No dependre de res ni de ningú. Evidentment, col·laborem amb la societat i visquem en una societat i estem en un sistema, però visquem des de la teva pròpia independència, no? Que ningú pugui dir, escolta, que ningú et faci passar un mal dia per lo que puguin dir, no?
Per exemple, podem ficar un exemple?
Sí, sí, clar.
És a dir, jo, per exemple, agafo el metro i m'agòbia molt trobar molta gent. Em fica nerviós. Vull dir, si jo practico amb aquestes 4 paraules, podré arribar a la feina tranquil i relaxat?
I tant que sí, perquè a mi no m'agrada el metro.
No,
i és que a mi em passa amb això.
No, és que a mi també em passa, i llavors, com jo soc practicant de l'Ho'oponopono, amb silenci, arribo al despatx tranquil.
Jo et faria una pregunta. Tu què sents quan ho practiques? Què sents? Tranquil·litat? Alguna cosa has de sentir quan practiques l'Ho'oponopono, o no, pot ser que no.
Pura tranquil·litat i relaxació.
Pues ja està.
I és la utilitat que jo li estic trobant amb el dia a dia.
Clar, doncs tu imagina que tothom que surt de casa surt tranquil. Imagina't. No sé quantes persones entrem a Barcelona en cotxe al matí.
Moltes, un primer.
I Diagonal es posa...
I tant.
Pues imagina tota la gent tranquil·la. Jo entenc que hi ha moments de... A veure, això no és happy... Vull dir, hi ha dies de tot, hi ha dies que, escolta, és el que deia l'Eugènia, no? Que et trobes en situacions... Però quan tu ja tens la ment amb el seu puesto, que ha de saber el que ha de fer, canvia molt la forma de viure aquesta experiència. O almenys et dones compte de que t'estàs enganxant i estàs passant un mal dia. Quantes vegades no ha passat que... passa res al matí i ja estàs tot el dia malament.
Exacte.
Sí. A mi no m'ha passat això mai des de que practico Pono Pono.
T'estimo, ho sento.
Perdona'm i gràcies. Hi ha més, eh? Hi ha...
Si no es pot buscar pel Google o
sí,
Pono Pono,
sí,
i aquí
sí.
Automàticament clar, tots estem hiperconnectats.
Sí, però és agafar una paraula i fer la prova, de veritat. Jo quan em va arribar l'Ho Oponopono no creia en res d'això, però res, vull dir... I vas començar a fer-ho, no sé per què, jo notava aquesta tranquil·litat, no? Ja no dic ni pau, sinó tranquil·litat,
exacte,
no?
Exacte. Eugènia, ara canviem, eh? Ens pots explicar això del rebirthing? Què és?
Doncs és una eina que portem de manera innata, basada en primer lloc la respiració, i després introduïm el pensament creatiu.
I, bueno, el pensament creatiu?
El pensament creatiu.
Què és això del pensament creatiu? Ara m'has deixat fora de joc.
Bueno, aviam, té molts noms. A mi, diguem-ne, rebirthing també m'agrada explicar-ho de la manera que ho he viscut jo, no? Perquè per mi va ser primer la respiració i després vaig introduir el pensament creatiu, no? I clar, arrel de la respiració, doncs comences a moure processos i et surten a la llum diverses creences limitants que tens a la teva vida, que te les trobes al dia a dia, quan surts al carrer, quan entres a la feina, quan fas la teva vida quotidiana. Clar, quan comences a veure totes aquestes limitacions és quan introdueixes el pensament creatiu. I, bueno, el que tu me preguntaves què és, doncs a mi m'agrada explicar-ho d'una manera que m'ho va explicar una coach molt bona, que es diu Karina Cerezo. I és que imagina't que tu cada dia travesses un prat ple de blat de moro. Tu l'atravesses, saps que hi ha un pou al mig i cada dia poses la teva vida en perill per atravessar aquell pou i arribar a l'altra banda. I cada dia fas això. Si això ho portem a la zona del pensament creatiu i al cervell, hem de tenir en compte que el 90% dels pensaments que tenim al dia a dia repeteixen. Clar, en el moment que tu canvies una part del teu pensament, estàs canviant el camí del prat de blat de moro. Canvies la teva dinàmica, canvies el teu camí i veus unes altres possibilitats que no t'hi jugues la vida. Quan tens una creença limitant, canvies el teu pensament, introdueixes afirmacions. Per exemple, Ho Oponopono, doncs, és una manera també d'introduir i canviar aquest camí. O afirmacions de l'estil de Louis Hay, també.
Però llavors, estem parlant, a veure si no fico jo la pota, que tant la tècnica o teràpia rebirthing o la tècnica o teràpia Ho Oponopono, al final busca el mateix, eliminar creences limitants o percepcions negatives que puguem tindre per estar més en pau i, al final, també, entenc jo, per possibilitar un creixement personal. Ja no li fico el nom de felicitat.
Però li pots ficar, li pots ficar.
Estaríem d'acord amb això?
Estaríem d'acord, i al cap i a la fi, quan aconsegueixes això, és quan arribes a la felicitat, o, si més no, quan la tens més a l'abast.
Vale. Llavors, ara una pregunta als dos. Vosaltres creieu que això pot ser una tècnica, una eina bona per gestionar organitzacions? Ja no solament parlo d'organitzacions familiars, que és d'on ve, per exemple, el que ens has comentat tu, Martí, la tècnica Ho Oponopono, de l'organització familiar de Hawaii, sinó organitzacions ja empresarials. Vosaltres creieu que és una tècnica per introduir, de la mateixa manera que s'ha introduït el mindfulness, que ara és famós arreu del món, introduït, que és una tècnica que ve del budisme? Vosaltres creieu que es podia gestionar de la mateixa manera? Eugènia?
Jo penso que sí, que són tècniques que es poden aplicar a tots els àmbits de la vida i evidentment, doncs, milloraria moltíssim les relacions, ja sigui en una feina, ja sigui en una família, ja sigui on sigui. I clar, en el moment que cadascú individualment es treballa, tot això es reflexa a la resta dels companys. Per tant, sí que penso que
es pot utilitzar perfectament. Martín, tu veus en una empresa, eh? O, per exemple, a la meva universitat, fent un taller d'Ho Oponopono perquè tothom estigui en pau, o donar quatre pautes perquè el professor o el director de l'escola o el nostre rector arribi tranquil a la universitat i no rebem després els que tenim que rebre?
Clar, home, evidentment que sí. Vull dir, és que és el que ha comentat Eugènia, no? És el que parlaven, si tothom té una eina per poder controlar... Jo penso que estar enfadat és una enfermetat. Vull dir, ho penso i ho sento, i ho dic. És una enfermedad, perquè no hem nascut per estar enfadats. Vull dir, no. El que passa que, clar, pensem que és un normal. Passa això, m'enfado, tinc una reacció, m'enfado i crido i tal. Pues no, no, senyors, no, no és la reacció normal. Lo normal és estar en calma i tranquils, disfrutant de la vida. Però, clar, hem de tenir eines, perquè el mateix... A veure, aquest programa és una passada i està molt bé, perquè justament el que dona són eines a les persones per poder estar bé. Està millor en qualitat de vida i està millor amb ells mateixos, no? Però no tot el que es parla en la comunicació va d'això. També va del contrari, no? Crispació, malestar, problemes, economia, Pues és el mateix, no és el mateix. I si no, fem la prova, no? Sentir un programa com aquest i sentir un altre programa pues, més polèmic i més negatiu. És diferent. Llavors això crea un estat pues, de neguit, de preocupació, de por. Si al final és un tema de por o d'amor. Vull dir, són dues vibracions oposades, però al final és el mateix. O tinc por o estic en amor. No hi ha molta més història,
Jo vull fer Jordi o Ponopono, eh?
Doncs el dia que vulguis ho comencem a fer.
I tant. Escolta, jo vull ser com el Martín, perquè el veig, realment el veig feliç.
O sigui, sí, ens està relaxant sense dir les quatre paraules i ens estem relaxant.
A veure, jo tinc moments també de crispació, el que passa que ja no duren com abans. Correcte. Vull dir, també m'enfado.
Perquè els controles.
Clar.
O els gestiona, més que controlar, els gestiona.
Més que res que em dono compte que m'estic enfadant. Clar. I que m'estic sentint fora d'aquesta pau que normalment ja fa un temps... tinc. Llavors em dono compte, és el que parlàvem abans, sí, al final la il·luminació aquesta famosa de l'espiritualitat, simplement és donar-te compte de què és el que està fent la ment en aquest moment en tu. Vull dir, hi ha dues formes de conduir el cos físic, que és des de l'ego o des del cor. Si condueix a l'ego, bueno, tots sabem el que és la conducció de l'ego, i no el critico, perquè tenim que tenir un pilot automàtic, si no, imagina't. Però quan tu estàs amb el cor, la conducció és diferent. I vull dir, m'enfado com tothom, i de vegades tinc que donar un cop de punt i el dono, però des de l'amor és diferent.
Donar un cop de punt des de l'amor, vale, això m'ho apunto. És broma.
Clar, vull dir, és com el no positiu, no?, que parla Eckhart Tolle, no?, en el poder de l'hora, sí. No sé si el coneixeu, no?, el no positiu. Quantes vegades desitgem dir no i no ho diem?
Això és un altre art, saber dir que no.
Clar, però és el mateix.
Hi ha persones que no sabem dir no.
Clar, però s'ha de dir no, perquè si no, al final, què passa? Que et vas carregant i després surt un no... lleig, que no agrada, ai, lo que sí. He dit, que no
clar,
he dit...
Quan ho dius ja ets dolent. Clar. La persona que sempre diu que sí, el dia que diu que no, és dolent.
Clar, el no positiu, escolta, no, ja està. El mateix que dient sempre sí, dient no, és que si jo no m'estimo no podré estimar ningú. És impossible, perquè si jo no estic bé, no puc donar res. Quan la gent no està bé, és perquè no està bé i no pot donar més del que dona, perquè hi ha molta por, i la por pues, crea el que crea, no? A mi m'ha acompanyat a l'Oponopono per poder sortir d'això i ara avui estar en aquesta taula. Vull dir, ho tinc claríssim que són pràctiques. Totes les pràctiques funcionen, eh? No hi ha ninguna millor ni pitjor, simplement que hi ha algunes que són més fàcils.
I altres que s'adapten més a la persona, clar, al moment clar, que es trobem.
Perquè no tothom li anirà bé l'Oponopono. Jo en trobo de vegades que m'escriuen o em comenten, escolta, és que a mi no em va bé. Bueno, pues, ja trobaràs la teva. Vull dir, no hi ha cap ni una que estigui fora de...
Suposo que també hi té a veure el creure-hi realment.
Més que creure, sentir, sobretot practicar, perquè si tu dius, el Marc diu, ah, jo ho faré, vale, però és que s'ha de fer. Si jo deixo de fumar, ja sabem el que és deixar de fumar, no? Els que fumàvem, no? O si em poso a fer una dieta equilibrada o menjar bé, ja sabem el que és un canvi d'hàbit. No volem canvis d'hàbits. Corre, és un canvi d'hàbit.
Sí,
avui surto, corro 10 minuts, demà correré 15, l'altre 20, però al final, escolta, surto i estic una hora i ho faig, no?
No, el cervell com a òrgan humà, com a òrgan que tenim en el cap, és un òrgan gandul, per clar. Definició. És a dir, el que li agrada és seguir per hàbits i no tindre que pensar. Al moment que penses, vol dir sortir de la
clar,
zona
i quan tu li dius, ara repetirem tot el dia gràcies... Ja està, ja comença el boicot. Però què dius? Que això no funcionarà? Quina xorrada? No ho facis, això, al cap, vull dir, la ment. Vull dir, però és començar, no? Tot al final és començar i tenir constància a la vida per arribar a qualsevol puesto.
Llavors, Eugènia, ens pots tenir quatre pautes, les quatre pautes de l'Oponopono, més o menys ara ja les sabem. ¿vale? Per poder fer reverting, és que la paraula ja costa.
Sí.
M'agrada més en anglès que no passa en castellà.
Renaixement, també ho volem dir. Aviam, quatre potes de reverting, jo és que sóc partidària de provar-ho. Aviam, reverting, què és? La respiració conscient i connectada.
Conscient. Què vol dir respiració conscient i connectada?
Doncs respiració conscient perquè prens consciència de la respiració, no respires de pilot automàtic, perquè quantes vegades al dia ens parem a pensar en com estem respirant.
És a dir, m'estàs dient que jo ara em fico a respirar pensant...
En què estàs respirant.
En què estic respirant.
Correcte.
Vale. Primera pauta. Penso que respiro. Sempre pel nas, nas-boca, boca-boca...
Hi ha molts tipus de renaixadors. Hi ha alguns que defensen la boca. Jo, de l'escola on vinc, defensem pel nas. Una de les explicacions possibles és el dia que mengis pel nas, respira per la boca, per exemple. I, bueno, amb això de respirar pel nas, doncs, prenem consciència, ens observem com respirem i ho fem d'una manera connectada. Això què vol dir? Que no hi hagi un espai entre la inhalació i l'exhalació i l'exhalació i la inhalació.
És a dir, continuada.
Correcte, circular.
Sense aguantar-nos a la respiració, per dir-ho d'una manera.
Ah, exactament.
Vale. Llavors, una altra pregunta. Jo vaig preguntant fins que em foteu fora d'aquí. Vale? El Marc ja m'està mirant amb la cara. No, sí, imaginem la problemàtica que jo he tingut aquest dematí amb el metro. Vale? Molta gent m'hi ha agobiat. I he aplicat l'Oponopono. I he arribat al despatx tranquil. Aquest mateix fet que m'ha passat, si em dedico a respirar de manera connectada, ni que siguin 5 minuts, em pot anar bé?
Doncs jo precisament tinc l'experiència de que jo era molt claustrofòbica i amb el reverting me n'han sortit.
Però no em refereixo a fer una sessió llarga, eh? Em refereixo a 5 minuts de visualitzar la sensació de nervis, d'agòbio, i dedicar-me a respirar tranquil·lament, de manera connectada. 5 minuts.
Jo 5 minuts no ho recomano, i més encara si no has pres cap sessió amb cap renaixador, perquè, bueno, pots obrir alguna cosa que pot costar una miqueta gestionar, no? Però fer 20 respiracions d'aquest tipus 3 vegades al dia canvia molt.
El que se'n diu les ben connectades o sempre...
Correcte.
Vale. Vale.
I respiració i exhalació pel nas.
Pel nas.
Sempre al nas.
Mm-hmm. Fernan, a veure que no fico la pota, 4 curtes i una llarga.
4 curtes i una llarga,
correcte. Perquè també és una altra manera de que jo me'n surto de moments quan tinc una reunió que puc preveure que puc ser neguitosa o que tinc una percepció negativa, o ponopono, o les vinc connectades, de més senzilla, i surto tranquil·lament.
Què et sembla si fem
com tenim la música?
Les respiracions.
Exacte, musicals.
Amb musiqueta.
Exacte.
I nosaltres fem respiracions. Esperem que quan tornem no ens hàgim adormit.
No? Exacte.
A tu, quina música t'agrada, Eugènia?
Doncs una música que em connecta molt amb la felicitat és It's My Life, de Bon Jovi, pels records que em porta. Va ser quan vaig començar a la universitat, amb 18 anys, i era la sensació de me menjo el món.
Doncs, si et sembla, anem a escoltar-la.
Perfecte. Oh, oh. I've seen a song for the broken hearted. It's my
Molt bé, doncs ara li preguntem a tu, Martín, què et sembla, t'agrada la música també, segurament.
M'encanta la música.
I ara què t'agradaria escoltar?
Mira, m'agrada molt una cançó del Dani Martín, que és Que bonita és la vida. Que bonita la vida.
Doncs anem a, si et sembla, anem a escoltar-la.
Home, i tant.
Temps de felicitat.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, pues vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va.
Fantàstica cançó. Ens relaxa i, bueno, i,
ara, bonica.
I ara provant això de l'Oponopono, pues, encara més. Aquesta tècnica, no això, aquesta tècnica, encara més. Crec que tenim una trucada. Enric de Cornellà, hola, bona tarda.
Bona tarda. Felicitats pel programa, el primer, eh?
Moltes gràcies.
Bueno, escolta, és que us acabo de posar i la definició de lo que és el Ozonopono ja l'havíeu feta. Que em podríeu resumir, si us plau, perquè em quedo molt penjat. Jo també estic llegint El poder de l'hora i vaig per aquesta línia. M'interessaria molt saber què és exactament el Ozonopono i si estic equivocat a les paraules o la paraula és les lletres, m'ho corregiu.
Doncs li contesta el senyor Martín Villaverde.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Mira, equivocat no estaràs mai perquè el que estàs fent sempre és correcte. Vull dir, amb això ni ho pensis. Pensem de vegades si està ben fet o no. Ozonopono simplement és repetir. Tenir la constància de repetir les paraules. Pot ser una, pot ser dos, tres, quatre... Això com tu ho sentis. Si ara ve al cap pots repetir gràcies, pues agafes aquesta paraula i estàs repetint gràcies el temps que tu notis que estàs bé. Digues, digues.
Sí, i això s'ha de fer en un moment que et sents angoixat o com?
Sempre. Ara ho parlàvem amb el Marc. I contra més ho fem, més netejant, perquè el que fa Ho'oponopono és netejar memòries de el que seria el subconscient. És com un ordinador, netegem el disc dur, no? Llavors, contra més estic repetint, pues més estic en el moment present i més estic netejant el meu subconscient, perquè la repetició és per tota la vida. El doctor Len, no sé si has pogut veure alguna coseta del doctor Len, que és el que realment ha fet que Ho'oponopono es conegui a nivell mundial, diu que ell sempre està netejant. Sempre parlem de netejar, de borrar memòries, creències limitantes, no? Llavors,
i ha de ser concretament, perdona, eh?
No, tranquil.
I ha de ser concretament una paraula o con Ozonopono ja n'hi ha prou?
La que vulguis. Si vols repetir Ho'oponopono, també pots repetir Ho'oponopono. És una paraula també que es pot fer servir. El tema és, per concluir, repetir, 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 confiar en la vida, sobretot, i observar pues, el que passa a la meva vida des que començo a repetir.
Ja. Molt bé, Enric. Espero que li hagi quedat clar.
Us quedo molt agraït.
Gràcies. A nosaltres estem agraïts perquè ens escolti i perquè ens hagi trucat.
Molt, Ràdio Estel.
Molt bé, doncs, sí. Gràcies. Bona tarda.
Gràcies.
L'Enric ha marcat el telèfon 93-409-2771 o el 93-409-2772. Aquests són els dos telèfons per si volem saber si els nostres oients són feliços, com són feliços i el que vulguin preguntar.
Llavors, jo segueixo. Et sembla bé,
endavant,
eh?
I tant.
Perquè, a més, mentre estem escoltant la música, ens han tret els quatre cascos i hem seguit comentant dels beneficis del reversing o els beneficis de l'Oponopono. Dintre quatre dies, o dintre de 10 minuts, un quart d'hora, que acabi aquest programa, el Marc tornarà a casa començant a repetir les quatre paraules. I quan arribi li plantejarà a la seva dona... No, tinc a respirar,
jo crec que ja m'ho notarà. Jo crec que m'ho notarà
i
tot.
Sí, exacte, però porta't bé, cuidado, que avui puguis dormir a casa.
Això sí.
Llavors, Eugènia, com veus, tu que tens una visió, no solament com a especialista en reversing, una visió àmplia, teòricament de la jugada, d'aquest món de les teràpies, començar-les a ensenyar, començar-les a aplicar des de que són petits?
Doncs jo...
Primer, té sentit? I tu com ho veus?
Doncs la definició que li donaria aquesta... Bueno, la resposta directa és un encert. Un encert, perquè si ens ensenyessin aquests valors, aquestes tècniques des de petits, la pol·lució amb la que van creixent els nens i amb la facilitat que tenen de trobar violència, i tant al carrer com a televisió com a, com a internet, doncs seria una contrapartida molt bona.
Martín, com li ensenyaries a un nen? I dic perquè després, quan tanquem el micròfon, et comentaré una cosa, perquè m'han demanat fer un taller d'Oponopono amb una guarderia. Uh-huh. Vale? Com li ensenyaries a un nen de 5-6 anys Oponopono?
No ho sé.
No ho saps. Anem enganxant fora de joc, Marc? Vull dir, això, anem bé. Comencem a semblar periodistes.
T'agrada, t'agrada.
Comencem a semblar periodistes.
A veure, jo tinc dues filles petites.
Quines edats?
4 i 9 anys.
Perfecte.
I, home, tant com ensenyar-li a repetir, el que sempre... La meva intenció és que sentin. Quan estan enfadades, preguntar-li què és el que està sentint en el moment, no? Suposo que tan petits... és complicat, almenys, o jo, és una creència meva, que és complicat, a lo millor no, perquè ells, com estan experimentant contínuament, pues a lo millor s'entrança a repetir, però sí que és una bona idea de lo que deia l'Eugènia, no? De dir, escolta, pues mira, quan tu sentis això, que estàs enfadat, perquè cada vegada més en els col·legis li posen aquest tipus de pràctiques, no? Com et sentes, aquest nino, aquest altre, no? Pues, escolta, quan et sentis d'aquesta manera, pues, pots dir això i a veure com et notes, no? Però jo el que intento sempre és que senti el que està visquent en el moment, no? Mm. Si és por, si és alegria, si estic enfadada, em passa això, em sento tal, no? I treure pues, esa sensació que tenen, no? En el moment, no? Perquè, clar, ells no paren.
No, i quan ets petit, ets feliç, per definició.
Clar, perquè
Llavors,
tot és possible.
Llavors, el que sí que és important, jo crec, és una opinió molt personal, que és un bon moment per fer-los obrir molta consciència i donar els instruments, que després ja cadascú és responsable a si mateix i on anirà absorbint o no. Però realment és un canvi un pèl revolucionari.
Hi ha llibres d'Oponopono per petits, Ja han sortit uns quants i penso que és una bona opció, no? Però sobretot que reconeguin què és el que estan sentint, no? En cada moment.
Llavors, una pregunta. Jo, suposem que tinc un conflicte laboral a la meva organització, a la meva empresa. Els ensenyaries a les dues bandes que estan en conflicte? Vull dir, perquè tinc un problema a la comunitat de veïns. Sentar-les a tots i comencin a repetir les quatre paraules?
Sí. Per què no?
Jo pregunto si tens alguna experiència similar de situacions conflictives, de dir, ei, sentem-se, repetim fem una feina de repetició...
No, perquè vull anar una mica més enllà. No, perquè tot el que està passant és 100% responsabilitat meva. Mm. Llavors no fa falta. No fa falta implicar ningú. Si vosaltres dos ara es baralleu, que no passarà, però ara us baralleu, és una realitat que estem visquent, l'Eugènia i jo. Jo sóc responsable d'aquesta situació. Llavors tinc l'oportunitat de borrar aquestes creences, aquestes memòries, aquesta programació que està generant aquesta situació. Vull dir, això és el difícil de la societat en general, que la gent prengui consciència de que és 100% responsable. Perquè la gent sempre dirà, no, jo no sóc culpable. No són culpables, però sí que són responsables. Per tot el tema espiritual, si volem... Ficar d'aquesta manera, el primer pas és saber que tot el que passa és una realitat que està en mi, està dintre meu. Vull dir, és el meu reflexe. Això és el que més costa, eh?
Sí, 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 no, jo, amb les tècniques d'aprendre el rebirthing, i l'Eugeni ho sap, el que em va costar més va ser prendre consciència que jo sóc responsable.
Clar,
una
vegada
ja prens aquesta consciència i perceps sensacions negatives, llavors la resolució, agafes un camí, agafes l'altre, depèn del dia, depèn del moment, vull dir...
Vull dir-te una cosa sobre les comunitats. Jo a les reunions de la meva no baixo.
Perfecte. Llavors t'invitaré a la meva i jo aniré a les teves.
Vale.
Perquè el conflicte està permanent.
No ets tu sola, jo tampoc.
Al final també has d'aprendre... També tu poses els límits, també, no?
Correcte.
Si tu vols veure la tele i vols veure segons quines coses, tu ets el que decideix...
El que passa que no hi anem, però suposo que tu també ho sents.
Sí.
Els crits.
Sí.
I és terrible. Jo penso, arribaran alguna cosa? Bueno, els meus cunyats sí que van, perquè viuen a la mateixa escala, o hi va la meva dona, però, clar, és que no sé si es poden entendre...
Que arriba un punt també que has de prendre decisions de dir, no, és que no em sento bé tampoc allà, doncs no vaig, vull dir, no hi ha cap problema, no? També el saber dir no, això és un dir no, és que has de dir no vaig.
Eugènia, per tu què és més difícil del que estem comentant? És prendre consciència d'una memòria negativa o d'una memòria amb percepció negativa o resoldre aquesta memòria?
En primer lloc, prendre consciència.
És més difícil que no per resoldre el problema.
Correcte. Perquè és més fàcil tirar pilotes fora. Clar, un cop que ja prens consciència i ho tens, el camí cap a la solució és molt més fàcil.
Llavors, Martí, com podem prendre consciència? O com podem ajudar la gent a que prengui consciència?
Mira, en el moment que surto del meu estat de tranquil·litat i de pau, ja és una memòria que tinc davant. Vull dir, és una programació que ja no està dintre de el que seria una vibració harmònica. En el moment que em fa mal una cosa, que em preocupa, en el moment que jo no estic harmònic, que no estic bé, aquí tinc una memòria per poder netejar, no?
Hi ha moltes persones que no estan bé, doncs.
Ja, clar, són moltíssimes...
I que no perceben que no estan bé, perquè els agrada estar en aquesta zona de confort... Sí. Ansiosa, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, conviuen, potser amb l'ansietat, no? I estem acostumats.
Sí, és com la persona que diu no tinc temps.
Sí.
Tema temps, vull dir, no tinc temps. És que aquesta paraula diu molt, no? Sempre hi ha temps si tu vols tenir temps per tu. Pues, amb això tot en general. La vida, venim aquí per ser feliços.
Venim aquí per ser feliços.
Clar. Parlem de la felicitat avui, no?
O per estar en pau amb nosaltres.
Bueno, m'agrada dir moltes vegades venim aquí per ser feliços, no? Per això, ets feliç? No, estic en pau. Seré feliç quan tothom estigui en pau.
Ets conscient que aquesta nit pensaré en tu? No dormiré en tu, però somiaré en tu? És a dir, no ets feliç, però estàs en pau amb tu mateix, però en canvi has vingut aquí per ser feliç.
Clar, i seré feliç quan tothom estigui en pau.
Ho té que gestionar.
Clar, si són responsables del que passa, si realment agafem aquesta corda de dir no, jo sóc responsable del que passa, en general, parlo a nivell mundial, entenem que som co-creadores amb el que sigui, l'univers, Déu, cadascú el que pensi o el que senti, doncs llavors ja prens consciència a un nivell diferent. I no és que sigui millor ni pitjor, perquè cadascú al camí està al seu punt, no? Però vull dir, ja estaràs... Jo penso que seré feliç quan tothom estigui en pau, no? Que ja sé que és una feina complicada, però bueno, no sé.
Molt difícil.
Bueno, això depèn de cadascú.
Sí, potser sí.
Una mica més, una mica menys.
Bueno, ara nosaltres estem en pau, estem bé.
Sí.
Estem disfrutant del moment.
Estem bé.
Pues, en aquest moment és el que tenim.
Correcte, hi ha que disfrutar-ho.
Exacte.
Bueno. Eugènia. Ens pots explicar per què per el teu currículum poses que ets presidenta d'una associació?
Doncs, bueno, és un projecte que vaig iniciar aquest any perquè, bueno, jo m'he preparat com a economista i com a advocada, però pel camí vaig començar a conèixer les teràpies alternatives. I, bueno, en primer lloc van ser per mi, després vaig començar a profunditzar més i, bueno, es va convertir, per una banda, la meva professió i, per una altra banda, el meu hobby. Què passa? Que aquesta associació és la convergència de lo que sóc jo, per una banda, i és el que, bueno, és un projecte amb molta il·lusió I bueno, amb aquesta associació el que faig és oferir al col·lectiu dels terapeutes doncs, solucions de caire econòmic, empresarial, fiscal i legal.
És que no sé si ho saben, però l'Eugènia, jo la conec, i té dos perfils, no és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, però quasi, no? Un perfil que hem quedat abans per fer un cafè i que venia d'un judici, i després, possiblement, o no, o quasi segur, ens trobarem dintre de 15 dies amb el curs de Rebirthing, respirant. Vull dir, té aquestes dues vessants, vull dir, es pot ser economista i advocat i a la vegada poder estar respirant tranquil·lament. Vull dir, que no és incompatible, no? Però em xoca veure'l aquí, vull dir... estan parlant d'un judici que ha anat aquest dematí o ahir, i després, vull dir, poder estar respirant amb ella, bueno, respirant amb ella, vull dir, ella és la que em mana el que tinc a fer, vull dir que és diferent.
I si, no, i si perd el judici, les respiracions del Rebirthing.
Doncs si guanya com si es perd sempre va bé, perquè la tensió que hi ha en un judici...
Jo això ho comento perquè són eines que les podem fer servir tots, vull dir, no són eines exclusives per un tipus de col·lectiu, sinó vull dir, podem ser universitaris, podem no ser universitaris, podem ser executius, podem no ser executius, són eines que estan a l'abast de qualsevol col·lectiu. I com molt bé dit en Martín, totes les eines són bones, no hi ha cap eina dolenta, sinó que les sentim que ens puguin ser útils, sigui el Rebirthing, sigui el Mindfulness, sigui el yoga, sigui 50.000 eines, encara que la nostra eina sigui sortir a córrer pel dematí, i si això ens va bé, doncs, escolta, no ho descartem. Com ho veus tu, això, Marc?
Fantàstic, perfecte. Jo ja ho tinc apuntat.
És que el Marc el teníem quasi en un estat hipnòtic.
No.
Jo vaig mirant el rellotge, perquè són i 57, i el Marc no diu res, vull dir... Jo soc capaç de xerrar una hora més, Marc?
Fantàstic, home. Una hora no podrem perquè venen els companys. Però bueno, no, jo ho tinc... T'estimo, ho sento, perdona'm, gràcies.
Exacte. Que, i per el tema respirar?
No, pel nas. Pel nas, que respirem tots molt
malament. No, has respirat per la nas boca,
No, perquè volia parlar que de fet respirem malament, es diu.
Jo t'ho recomano, una sessió de Rebirthing, fes-ne tres. I sentiràs coses que jo personalment d'una altra manera no les havia sentit. Hi ha sessions que poden ser més o menys dures, en funció del procés personal que estiguis passant, però hi ha sessions que són... espectaculars.
Quedo parat perquè realment veig unes tècniques molt senzilles i que, bueno, pues que són efectives. I avui en dia això pues, costa veure. Hi ha moltes tècniques, però que et generen temps. Has d'anar a un lloc, has de fer teràpies, has de fer coses. Aquí no, aquí ho fas a l'hora que tu vols.
Correcte. Sí, no, a més així. A més, de cara a cursos de formació vinculats a la universitat al curs que ve, doncs introduirem aquestes tècniques perquè no deixen de ser instruments que són bons, que són positius, i que, sobretot, no són agressius. Vull dir, en absolut són agressius.
I no és per casualitat, ara.
Exacte.
Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Només, bueno, agrair a l'Eugènia...
Que ràpid passa el temps, ara.
Ha passat volant una horeta, eh?
Molt ràpid, sí.
Eugènia, gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Ha sigut un plaer, i Martín, igualment.
Moltes gràcies.
Ha sigut un plaer tenir-vos a tots dos. Bé, ens veiem dimarts que ve.
Correcte.
Fins aquí temps de felicitat. Només desitjar-los que passin una bona setmana i recordar-los que la propera nosaltres hi tornarem a ser. Els esperem el proper dimarts a les 5 de la tarda. Que tinguin tota la felicitat possible. I recordin, t'estimo, ho sento, perdona'm, gràcies. Adéu-siau.
Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosan.